És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de Sanremo, Jimmy Fontana, Iva Saniti, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del camp a taula. Aquest és el primer programa que realitzem després de les festes nadalenques i, per tant, el primer del 2016. Avui conversarem amb els representants de la Unió de Pagesos, JARC, ASAGIA i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya perquè facin balanç de l'any passat i ens expliquin com es presenta aquest que tot just acaba de començar. Nosaltres retornem amb les piles recarregades i amb moltes ganes de seguir oferint als nostres oients informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya. Esperem complir amb els objectius que ens van fixar a l'inici d'aquesta quarta temporada de Del camp a taula.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Aquest és el primer programa de l'any. Per aquesta raó, hem decidit que en lloc de fer la típica entrevista, realitzarem tres preguntes de balanç i previsió de l'any vinent, a més d'una sobre el cens i la renda agrària, les mateixes per a tothom, als representants de les organitzacions professionals agràries i les cooperatives agràries. En primer lloc, parlem amb el coordinador nacional de la Unió de Pagesos, Joan Cavall. Bon dia, senyor Cavall, i bon any.
Bon dia, bon any.
Quin balanç fa del 2015 a nivell agrari i agroalimentari?
A veure, és un any que pel sector agrari, per la renda dels pagesos, que és el que finalment acaba comptant, doncs no ha sigut un bon any. Continuem amb un any doncs amb una crisi de preus del sector de la fruita arrossegada l'any passat. Un any doncs, on s'ha distingit del tema de les quotes lleteres i hi ha hagut molts problemes amb el tema del preu de la llet i, a més, amb el tema de la soberbia de les empreses lleteres de dir a tu et recullo i a tu no. No, que això, doncs, bueno, l'anomenat mercat lliure, doncs no s'ha gestionat bé i en d'altres sectors, el sector del vi tampoc ja ha tingut uns preus doncs, per tirar coets, i d'altres sectors, els cereals, doncs, bueno, que han sigut més baixos que l'any passat i que no l'altre, i en produccions doncs, molt irregulars arreu de Catalunya per una climatologia doncs, que tampoc ha acabat acompanyant, i l'altre sector important, a banda d'altres, doncs, quan hi ha hagut la crisi del sector dels conills, doncs, també en crisi de preus, d'abús de la gran distribució, i l'altre sector important més potent a casa nostra, doncs, que seria el sector del vi, el sector del porc, doncs que bueno, l'últim trimestre doncs, va ser un trimestre bastant desastre. Fins a llavors havien aguantat doncs, en què els costos eren baixos i els preus doncs, eren raonables amb els costos que teníem, però l'últim trimestre, doncs, en aquest cas, no, el preu ha anat baixant per sobre dels costos de producció i en aquest cas doncs, també han entrat en l'últim trimestre, sobretot, en tema de pèrdues. Per tant, doncs, no ha sigut un bon any pel sector agrari. I bueno, d'aquí endavant, què n'acabem esperant? Doncs, bueno, esperem que el 2016 s'acabin doncs, recuperant. Esperem que en sectors doncs, com el sector de fruita, que ja entraríem una tercera campanya, doncs, els mecanismes europeus de gestió de mercats doncs, entrin en funcionament d'una punyetera vegada, perquè amb mecanismes doncs, de produccions més continentals, més nòrdiques, doncs, entren en marxa i, en canvi, en aquest sector doncs, no hi ha nassos que entrin. Esperem que el sector del port doncs, bueno, es regularitzi una mica la seva situació i pugui començar doncs, un any millor doncs, que el que no ha acabat i que, bueno, que la climatologia doncs, aquest any doncs, acabi acompanyant, encara que fins ara doncs, bueno, necessitàvem pluges abundants i esperem doncs, que acabin arribant, que bueno, ja ho diu la dita, no? Del gener cada gota va al graner. Per tant, és important doncs, que el gener hi hagués pluges abundants precisament pels sectors doncs, que ho acaben necessitant més, sobretot els extensius.
Sí, el que passa és que això de les pluges abundants ja fa gairebé... que no plou bé gairebé més de 2 mesos, amb la qual cosa portem ja un dèficit molt, molt gran, no?
Sí, sí, el dèficit hídric molt gran, i bueno, hi ha alguns llocs amb dificultats de naixença, i en d'altres llocs doncs, on ha plogut de mala manera i torrencialment i fent més desastres que no pas
que no.
Acompanyant el sector agrari. Per tant, doncs, bueno, hem de mirar doncs, que tot això s'intenti doncs, regularitzar, i a veure si el temps doncs, es comporta normalment.
Veient el cens agrari, a motiu de les eleccions agràries, es veu una gran davallada del mateix respecte als darrers comicis i també bueno, amb els 20 últims anys. No? També hi ha hagut, com deia abans, una forta disminució de la renda agrària els darrers 10 anys. Què es pot fer per redreçar aquestes xifres, tant pel que fa al cens com a renda agrària? Si és que es pot fer alguna
cosa. A veure, ja... No, nosaltres creiem que el sector agrari a casa nostra necessita dues coses. Doncs polítiques decidides perquè els preus dels productes que nosaltres fem doncs, tinguin uns guanys doncs, que la gent s'hi pugui guanyar la vida. O sigui, el principal problema que tenim és un tema de gestió de preus, perquè de, bueno, fent les mitges, i les mitges vol dir el que vol dir, no? Perquè tots sabem què vol dir les mitges, doncs bueno, les mitges, les subvencions, els ajuts al sector agrari signifiquen a casa nostra només un 12%, per tant, el 88% és preu. Per tant, la principal preocupació és que és preu, com es gestionen, com es marquen aquests preus, com funcionen les llotges, com fem que la gran distribució no pugui abusar doncs, de la seva capacitat de força. Doncs això són polítiques que tenen que efectives i el sector s'ha d'anar, doncs, en aquest cas, agrupant per defensar-se, però també el govern i l'administració pot fer que les normes doncs, es facin complir per part de tothom, que ara sembla doncs, que el més dèbil té que complir-les i el més fort no. I a l'altre, precisament això que deies, no? La davallada, doncs, bueno, la segon gran preocupació, o igual de preocupació que el tema de preus, doncs és el tema del relleu generacional en el sector. Mm. Perquè, clar, si no fem que hi puguin, els joves que ja puguin continuar, perquè puguin viure d'això, i no sigui atractiu perquè n'entri més, doncs, bueno, aquesta davallada doncs, no es pot aguantar, perquè veiem doncs, bueno, que els titulars d'explotació doncs estan per sota nivells de la mitja europea, no? Encara que, bueno, Catalunya sabem que són una zona industrial, però, bueno, tot darrere país hi ha tota una zona important, doncs, que es podria acabar produint, i a casa nostra, doncs, bueno, la indústria agroalimentària, doncs, no cap decidint en el principal sector econòmic del país, per tant, necessita un sector primari productiu important perquè aquest altre sector també vagi funcionant, que si no, doncs, bueno, tindrà dificultats de trobar matèria prima per continuar sent el líder.
Doncs agraïm a Joan Cavall la seva atenció, que ens hagi fet aquest balanç acurat de com va anar l'any passat, què n'espera d'aquest, i fins una altra ocasió.
D'acord, bon dia.
A continuació, conversem amb el president de JARC, Francesc Brunat. Bon dia, bon any i benvingut al nostre espai, senyor Brunat.
Bon dia i bon any, moltes gràcies.
Quin balanç fa del 2015 a nivell agrari i agroalimentari?
Home, el balanç, des de ja no el podem fer massa bo. Ha sigut un any complicat. Amb el tema de preus, de ventes, doncs ha sigut un any bastant complicat. Segons dades del Departament d'Agricultura, doncs el 2014 bueno, hi ha hagut una disminució dels preus del 3,19%, si mirem dades estatals, doncs, bueno, l'última dècada doncs, els preus han caigut un 15%. La tònica, doncs, veiem que continua igual. Ha sigut un any complicat perquè continua també el veto rus. El tema del veto rus doncs, està afectant sobretot el que és el sector de la fruita, el sector del porcí, el sector del porcí, doncs, bueno, amb unes pèrdues des de... bueno, una baixada dels preus des de l'octubre d'un 25%. Són unes baixades molt, molt importants. Llavors, doncs, també ha sigut un any amb el tema de la desaparició de les quotes làctees de la llet, doncs, que també ha afectat molt el sector de la llet. Per altra banda, doncs, també tenim que és el primer any que ha començat la nova PAC. S'ha aplicat doncs, la nova PAC. No? La nova PAC hi ha hagut una disminució dels beneficiaris, però tot així creiem que és insuficient. Vull dir, hauria de ser més alt el llistó per exigir que puguis tindre el dret de cobrar la PAC. Si comparem amb els altres països, a l'estat espanyol, doncs, bueno, en aquests moments creiem que cobraran uns 800.000 beneficiaris, quan fora, a Alemanya, a França, doncs són uns 350.000. Llavors també ens preocupa molt la retallada que ha fet el Ministeri d'Agricultura amb el que és el segon pilar del PDR, una retallada importantíssima, una retallada del 74%, que això afectarà que quedin plans de millora per poder... que quedaran fora, que no podran cobrar per falta de pressupost. Clar, creiem que el sector necessita diners, necessita per poder tirar endavant, necessita poder fer inversions, poder tirar endavant les seves explotacions, i en aquest cas, doncs, bueno, creiem que afectarà molt negativament.
I del 2016, què n'espera?
El 2016, sí, a veure, és una mica un incògnit. El panorama, la veritat, que no és massa bo, no? Nosaltres... El 2016 ens agradaria, bueno, és un any doncs, que hi haurà eleccions al Camp Català, que fa doncs, bueno, 5 anys doncs, que hi va haver les últimes eleccions a Càmeres Agràries. Ens agradaria doncs, aquest 2016 poder tindre més representativitat per defensar el sector d'una altra manera. No creiem que hi ha altres maneres de poder defensar el sector. I ens agradaria doncs, que la gent ens fes una mica més de confiança doncs, per poder bueno, ser més incisius, ser més influents doncs, per poder defensar més bé el sector. No? Però, malauradament, crec que la cosa no hi haurà massa canvis.
Parlava de les eleccions, precisament amb el cens que ha sortit a motiu d'aquestes eleccions. S'ha vist una gran davallada del mateix respecte als darrers comicis, i si comparem amb els primers del 94, sembla que és gairebé la meitat. O sigui, es parlaven ara de 26.000 i llavors es parlava de 52.000, 53.000 pagesos. També hi ha hagut, i vostès ho han denunciat, el tema del descens de la renda agrària. Què es pot fer per redreçar aquestes xifres, tant pel que fa al cens com a la renda agrària, si és que es pot fer alguna cosa?
A veure, aquí el bàsic, el més important, és el tema de preus, no? Vull dir que els agricultors pots aguantar vendre pèrdues un any, 2 anys, però clar, arriba un punt que les explotacions no són viables si continues perdent diners cada any. Llavors això fa molt difícil que hi hagi relleu generacional. Sí que aquest any hi haurà incorporacions, hi haurà més incorporacions, però aquests agricultors que s'incorporen joves, si després no es poden guanyar la vida, realment serà difícil que puguin continuar portant l'activitat agrària. Aquí, lo bàsic és això, valentia política per part de les diferents administracions i poder bueno, trencar una mica aquesta dinàmica que hi ha, doncs, que l'agricultor no té capacitat negociadora amb les grans cadenes, amb les grans superfícies, i aquí s'ha doncs, de crear un sistema de protecció. No pot ser deixar-ho tot el lliure comerç, i, bueno, i cada any l'agricultor doncs, tindrà que vendre pèrdues, tindrà que... Això no es pot aguantar. Llavors, això és bàsic. Llavors, el tema dels ajuts és bàsic que vagi de cara als professionals, realment, que són els que posen l'activitat agrària. Això, creiem, amb aquestes dues parts són bàsiques perquè hi hagi aquest relleu generacional, perquè la gent es pugui quedar a viure a la terra, és l'única manera.
Doncs gràcies, senyor Brunat, per haver-nos pogut atendre i explicar, bueno, com està el sector i com es preveu que segueixi aquest any.
Moltes gràcies.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Seguint el torn d'entrevistes, ara li toca la presidenta de Saja, Rosa Pruna. Bon dia i bon any, senyora Pruna.
Bon dia i molt bon any per tothom.
Quin balanç fa del 2015 a nivell agrari i agroalimentari?
Bé, el 2015 ha sigut un any, crec, molt irregular en tot, en preus, en climatologia, ha sigut molt irregular i el que jo crec que ha sigut més important és que hi ha hagut aquesta irregularitat climatològica portant sequera, unes de calors molt fortes, no hem tingut hivern fins ara, i tot això fa que l'agricultura també es distorsioni. Collites que es veien molt bones a l'última hora van ser doncs, molt dolentes. És a dir, és un any molt, molt, ha sigut molt irregular.
I què n'espera del 2016? Suposo que la cosa millori, no?
Bé, el 2016, de moment, hem començat, doncs, que encara no ha arribat allò que se'n diu l'hivern, perquè doncs, no ha fet aquestes temperatures normals de l'hivern. Ha fet ja que, per exemple, els calçots, que és un producte que es comença a comercialitzar i a menjar últims de gener, primers de febrer, portem dos mesos que els calçots ja han fet la seva, doncs, la seva arribada, no? Perquè tot està encara pendent d'aquest temps que no acaba de ser el que ara és a l'hivern i segurament vindrà l'hivern a la primavera. Amb això no hi podem fer res, és un canvi climàtic que afecta moltíssim a l'agricultura. El sector primari ens afecta molt. Ara, per aquest 2016, el que sí voldríem i demanaríem molt a les administracions, tant catalana com estatal, és que amb el sector lleter no entenem. Com que el 2015 va ser un any de pèrdua de la quota lletera, tothom es pensava que doncs, per fi es podria fer la llet que doncs, tocava fer, perquè aquí, si tenim un dèficit del 40%, no entenem de cap manera com els ramaders d'aquí no poden que les seves explotacions facin aquesta llet que tenim en manca i hagi de venir de fora, quan ara ja podríem doncs, produir la que volguéssim. Això no s'entén de cap manera. I aquí sí que emplaço tant a la nostra administració catalana com l'estatal a que aquí s'ha de fer alguna cosa que es pugui produir realment la llet que consumim i que els consumidors ho sàpiguen que aquest 40% ve de fora quan la podríem produir a casa nostra. Aquest és un dels punts més importants. Un altre és potenciar els productors i la venda de proximitat, és a dir, la comercialització curta, que la Unió Europea, amb la reforma de la PAC, ens ha posat com a prioritari. I, en canvi, costa moltíssim que amb aquest nou PDR tinguem ja aquesta eina per poder promocionar el producte de proximitat de cara al productor que tingui una ajuda, és a dir, una ajuda per poder promocionar aquesta venda directa o venda de circuit curt, que és una, crec que és una de les coses més importants, tant pel valor afegit que pot ser pel productor, com pel canvi climàtic que diuen, perquè estalviaríem moltíssim CO2, perquè aquests milions de quilòmetres que es fan travessant continents, crec que s'hauria de potenciar cada vegada més el que tenim més a prop. Aquestes serien unes de les grans coses que demanem per aquest 2016, també d'altres doncs, com assegurances d'explotació, també pels danys que causen senglars i capirols, que tot això ho paga el pagès, sense tenir cap compensació i en canvi li estan fent molt bé les produccions, són coses que realment bé, ajudarien a que les coses poguessin funcionar molt més millor. Tenim una agricultura i ramaderia molt innovadora, han fet els deures, els pagesos han fet els deures. Ara toca l'administració acabar-los de fer.
Veient el cens agrari, a motiu de les eleccions agràries, es veu una gran davallada del mateix respecte als darrers comicis i també respecte a fa 20 anys, sobretot, que gairebé és el doble. També hi ha hagut una forta disminució de la renda agrària els últims anys. Què creu que es pot fer per redreçar aquestes xifres, tant pel que fa al cens agrari com a la renda agrària?
Si jo
que,
crec
si és que es pot fer alguna cosa.
Sí, jo crec que amb el que he dit abans ja seria una de les bones solucions. Per què? Aquests últims anys no hi ha hagut les incorporacions de joves que hi havia hagut, en part doncs, perquè la crisi ha fet manca de diners, la nova reforma de la PAC, tot ha fet que no hi haguessin hagut les incorporacions que tenien que haver sigut. No? Tot això ha fet un descens molt important en el cens agrari, molt, un descens molt important. Parlem ara d'uns 26.000, com havien sigut 60.000. Sí. De 60, 50, 30... Vull dir, hem anat baixant. Els últims 30 anys, des de l'entrada nostra a la Unió Europea, abans Mercat Comú, Catalunya, Espanya, hem perdut allò que se'n diu bous i esquelles. Ara, jo també hi poso un punt de que també hem fet una reestructuració que l'ha pagada la pagesia, aquesta reestructuració l'hem pagada nosaltres, ara tenim unes explotacions innovadores. És cert que quan vam entrar al 86 teníem 120.000 explotacions i ara no arribem a les 60.000. Teníem 6.000 explotacions lleteres i en tenim 600. Vull dir que hem fet una reestructuració molt forta perquè va ser una entrada molt dolenta, però ara hem de dir que les explotacions que han quedat són amb totes les noves tecnologies, han fet un pas molt important amb la innovació i això ara és l'administració la que té que fer que no desapareixin més explotacions.
Doncs agraïm a Rosa Pruna que ens hagi pogut atendre i donar les explicacions oportunes sobre quina és l'opinió de Sage del balanç de l'any passat i què n'espera d'aquest.
Moltes gràcies.
Per últim, parlem amb el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca. Hola, bon any i benvingut al Camp a Taula, senyor Sarroca.
Hola, bon dia també i molt bon any a tothom.
Quin balanç fa des del punt de vista de les cooperatives del 2015 a nivell agrari i agroalimentari?
Bueno, el nostre balanç a nivell agrari és un balanç una miqueta a nivell productiu, ha estat una miqueta convuls. Hi ha hagut diferents sectors amb diferents incidències i amb diferent trajectòria. Tot el que són el sector de la fruita dolça, sector del porcí, sector del cereal, aquests sectors han tingut un comportament una mica inestable, més aviat tirant a la baixa i amb dificultats a l'hora de rebre els preus més o menys justos per part de tots nosaltres, els productors. Mm-hmm. Hi ha hagut d'altres sectors, com el sector del fruit sec, el sector del vi, pues, que han aguantat més aquesta embestida. Sí que és veritat que a nivell agroalimentari el comportament ha estat diferent. Les empreses estan molt dedicades a l'exportació. Algunes també, dintre de tots els sectors, estan treballant en productes marquistes i el seu comportament pues, ha estat mitjanament bo. La prova d'això és que les facturacions dintre del món cooperatiu han anat augmentant, més o menys en un 5-6%, que això es pot veure a l'anuari del 2014-2015. S'ha creat llocs de treball, han estat molt encarades a l'exportació, han estat a la recerca de nous mercats, però sí que tot al final es traduïs en que diferents sectors a nivell agrari, pues, els seus productors no estan patint una davallada important.
Del 2016, què n'espera? Com es preveu?
Nosaltres el 2016 continuem creiem que les iniciatives i els projectes encarats pel moviment i pel sector cooperatiu i també pel mateix sector, encara que no sigui que estiguin agrupats en cooperatives, creiem que el projecte és bo, creiem que el projecte hem de anar a la recerca de nous mercats, com així s'ha estat plantejant des de l'any del veto rus, des de fa dos anys. Les produccions s'estan encarant a nous mercats, s'està fent bona recerca. Hi ha concentracions d'oferta, no fusions de cooperatives, però sí enteses entre ells, està inclús dintre del món privat i cooperatiu, també s'està fent alguna cosa, però hem de sentar-nos en una taula les organitzacions agràries i pensar com enfilem el 2016 en situacions que puguen ser també unes situacions difícils, com preveiem que pugui ser la fruita dolça. L'any passat preveiem que seria una campanya amb una estabilitat important dintre pel damunt dels costos de producció, però quan arribem al mes d'agost, pues tot això trontolla i el que hem de mirar és per què passen aquestes coses i si hi ha alguna possible solució posar-la en pràctica.
I què es pot fer per redreçar el descens que hi ha hagut del cens agrari i de la renda agrària els darrers anys?
Això té dos parts. El cens agrari, lamentablement, però també veiem que està baixant el nombre de persones que s'estan dedicant a l'agricultura. Sí que és veritat que les persones que estem quedant al camp, cada dia estàs produint més, estàs produint d'una forma més professional, estàs produint, cada vegada estàs recollint el que d'altres efectius estan deixant. Sí que és veritat que ens afecta algo molt important, que és el relleu generacional. Això no s'està practicant en la majoria de sectors del món agrari a Catalunya, també com a la resta d'Espanya, però tota la producció no està caient. La renta agrària és una conseqüència de lo que diem abans. La renta agrària no hi ha estabilitat en els preus, són uns preus convulsos i tenen massa puntes de serra i això té un efecte dominó. I també per un motiu pues, que com menys se guanya la vida el productor, menys ganes té de produir i al final se posa en un embolic tot plegat. Creiem que hem d'anar a continuar lluitant, hem d'anar a continuar dintre també fent sentir la nostra veu dintre del govern de Catalunya. Per això esperem la seva restablició el més aviat possible, que tinguem govern, que anem afrontant els problemes agraris i agroalimentaris i puguem tindre una estabilitat molt millor que hem tingut aquest darrer any.
Doncs amb aquesta demanda agraïm al senyor Sarroca que ens hagi atès i ens hagi donat aquestes respostes.
Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. Del camp a taula. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el que es coneix com el DARP, ha convocat els ajuts a la cooperació dels grups LIADER en el marc del nou programa de desenvolupament rural de Catalunya, corresponents a aquest 2016 i n'ha aprovat les bases reguladores. L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar projectes de cooperació dels territoris LIADER de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comuns, creant projectes en xarxa que permetin la realització d'actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria són els 11 grups d'acció local que varen ser seleccionats pel Departament d'Agricultura per l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc PDR-CAT 2020. Els ajuts, per un import de 1,4 milions d'euros, tenen caràcter de confinants pels Fons Europeus Agrícola de Desenvolupament Rural, el FEADER, dels quals uns 800.000 euros aniran a càrrec del DARP. La resta de finançament, una mica més de 60.000 euros, anirà a càrrec del fons FEADER.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitza la primera setmana de l'any a 0,96 euros al quilo i el groc viu a 1,08 euros al quilo. Tots dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,63 euros al quilo i el groc canal a 1,64 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo, baixa 15 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint aquest últim en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 0,94 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,83 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,76 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,57 euros. Tots els preus es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros. El cabrit s'ha fixat a 14,20 euros. Totes les cotitzacions repeteixen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,64 euros al quilo. Disminueix 6 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977 844 125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. El producte.
Aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem després de les festes nadalenques i any nou, en primer lloc, amb Miquel Valero, adjunt al Mercat Central del Peix. Hola, Miquel, bon any i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, bon any, bon dia, Isidre.
Faré la pregunta de rigor de sempre. Quins peixos són els que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedeixen?
Bé, doncs mira, aquest inici d'any podem recomanar la compra de tonyina d'Àsia i de Canàries i el gai o la bruixa d'Irlanda. I en general, tots els peixos procedents de piscifactoria, sent els més significatius l'aurada i el llobarro de Múrcia, el turbot de Galícia, el cuivall de Castelló, i es podrien centrar en el salmó de Noruega, d'aproximadament de 2 a 3 quilos la peça. A les meves filles els hi encanta fet a la planxa. Jo, Isidre, el faig amb la pell, sense espines i sense res, i mentre s'està fent, doncs aprofito per agafar una taronja, la tallo pel mig i li poso el suc, l'afegeixo, i llavors més s'està fent el tombo i el tombo, reduint-se aquest suc, quedant caramelitzat i boníssim.
Molt bé, ja ens has posat...
Sí, és una manera, doncs, de que els nanos, pues, així, doncs, agafin i trobin que està encara més gustós el peix.
No, i de tota manera, després de festes que sentia per les diferents emissores i la gent que parla del sobrepès que hem agafat tots, bueno, i no parlant,
sí,
provant els pantalons o notes.
Sí, sí.
doncs, peixos així i d'aquesta manera, com dius, el salmó, també va molt bé i és molt saludable, no? Ho hem parlat moltes vegades aquí amb el Jordi i amb, sí, tu alguna vegada també, que hi ha molts peixos que, i moltes maneres de fer-los que, ah, són molt saludables i que, a més, poden atreure sobretot els més petits, no?
Sí,
com és,
sí,
aquest cas.
Exacte.
I del marisc fresc, què tenim?
Bé, doncs en l'apartat del marisc fresc, i concretament del grup dels crustacis, recomanem la compra del cranc de mar. Uh-huh. Tant si és de roca, que és una decoració més verdosa, que es captura principalment aquí amb el nostre litoral català llevantí, com també hi ha el cranc de sorra, que presenta, doncs, és un to més vermellós.
Doncs...
Digues.
Sí, sí, no, em pensava que havies acabat.
Sí, no, mira, dintre falta també, doncs, el grup dels moluscos.
Ah.
Dels moluscos, el musclo de roca de Tarragona, com el d'origen gallec, ja bonta sí que això ja seria l'últim producte destacable d'aquesta setmana.
No, és que ja m'ho havies dit abans, però ja ve... Com que he parlat del salmó i tot, ja s'ha anat al
cel. Clar, no passa res, home.
Doncs moltes gràcies, Miquel.
Vinga, doncs a vosaltres moltes mercès i fins la propera setmana.
Doncs tornem a contactar la propera setmana amb el Mercat Central del Peix. A continuació, parlem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan, i bon any.
Hola, bon dia i bon any, Gira, què tal?
Doncs molt bé, i ara per després de festes que necessitem, ja com parlàvem el peix ja ho dèiem, doncs baixar totes les calories i tot el que ens hem engreixat, treure'ns-ho, pel que fa a les fruites, quines són les més comercialitzades i d'on procedien i quines ens aniran més bé per aquesta dieta que hem de fer ara? I
ui, per aquesta dieta de pomen al gimnàs, que em sembla que ja va robert els gimnasos, estan plens ja.
Sí, sí.
Sí, de lo que ens hem passat una miqueta aquests dies.
Per això, que mira, aviam quines fruites són likes.
Sí, doncs mira, bàsicament el que tenim encara és molt, molt de raïm, lògicament, que ve de la zona d'Alacant. Molt bones ja les taronges i mandarines, que és de la regió valenciana. Encara queden caquis que venen també de la zona de València. Magranes ja comencen a quedar poquetes, però encara n'hi ha d'Alacant. Venen el que és la xirimoia, que és d'aquesta temporada, també de la zona aquella de Màlaga, de Motril, aquella, allò que diem moltes vegades, no?, que és la zona que és, té un clima una mica diferent. Mm. També tenim papalles, aquestes venen de Canàries, o mangos, també de la zona de Màlaga. Tenim la pinya, la pinya que ara ha sigut també una mica la reina de totes aquestes festes, que sobretot ve bàsicament de la zona de Costa Rica.
Uh-huh. Ens volies parlar, m'havies dit fora de micro, d'algun producte en especial, no?
Sí, podríem parlar del bocat, que es va molt bé. No és el senyor que estudia dret, eh?
No.
Jo sempre dic el mateix, que segui que es cansarà, no? Eh? L'avocate, de l'advocat.
El bocat.
El bocat, exactament.
Sí, perquè l'advocat és un altre, que això ja és un altre tema més complexa.
Bueno, és una fruita... Mm-hmm. En principi, anem a dir que és originària de la zona d'Amèrica Central, no? D'entre Mèxic i Guatemala, d'aquella zona. Que és, hi ha en alguns països més de l'Amèrica del Sud. En aquella zona li diuen palta, bueno, és el nom que li donen, nosaltres el coneixem per un altre nom, però ja aquella zona sí que li diuen així. Uh-huh. I això es conreava ja fa molts, molts anys, abans que arribessin els espanyols, segles abans ja es conreava. De fet, era molt, molt apreciat tant pels asteques com pels maies. O sigui, imagineu si fa anys que això es conrea, no? Com és una fruita, doncs, així, tropical, el que necessita, pues, doncs, és un clima que sigui càlid, suau, que no hi hagi glaçades, de fet, no? I per això, el que dèiem abans, en aquella zona de Màlaga, el que és Motril, que té aquell microclima, és on, bueno, es fa molt, molt aquest tipus de fruita, a part d'altres, no? Uh-huh. L'avantatge que té, bueno, pues que té, sí que és veritat que té molts continguts en greixos. Normalment és un... jo el que faig moltes vegades, que és tan cremós, que agafo una llesca de pa i el que faig és que l'estenc sobre el pa. Li poso una mica de sal i pebre i està boníssim. Això depèn de cadascú.
Tu perquè ets un sibarita.
I l'avantatge que té, bueno, pues que se'ns ajuda a reduir el que és la formació del colesterol, que ja dic, com hem menjat molts greixos aquests dies, doncs això es podria anar força bé, no? D'aquesta manera el que fem és reduir una mica el risc de patir malalties tipus vasculars, que són els infarts, no?
Alguna
a més, això
més?
Conté molta quantitat de greixos, no podem abusar d'ella. I una cosa és que es vagi bé, però una altra cosa, com sempre diem, hi ha unes mesures per cada cosa, el que no podem fer doncs, és passant-se. No? I el que té, clar, doncs, són moltes vitamines que es van molt bé, sobretot per la part d'ossos i el que és el sistema nerviós. Hi ha la llavor, és un pinyol que té, que és molt gran, i el que es fa servir sobretot és la cosmètica, perquè d'aquesta llavor el que fan és que treuen una mena d'oli i que ho fan servir moltíssima cosmètica, perquè va molt bé per la pell, sobretot per problemes de pell, quan tenim granets o tenim taques, doncs va realment molt bé. I a més hi ha un truc, no?, per fer madurar l'advocat, perquè, com sabem, són productes que venen una miqueta a vegades de lluny i estan un pèl verd per procés de maduració, més que, o sigui, de comercialització, que són diversos dies des de que es cull fins que diguéssim, el consumim, doncs passen molts dies. Lògicament, no el podem agafar amb el punt que està una miqueta verd. Doncs per madurar-lo, doncs hi ha una... anem a dir un petit truc, no? I és que si l'agafem i el posem en una bossa amb cítrics, tancadet, això doncs es madura amb una certa rapidesa.
La certa rapidesa amb... que és un, dos dies o...?
Amb un parell de dies, tres com a molt, està ja a puesto.
Mm-hmm. És que, per exemple, tu parlaves d'això per fer això que fas tu amb el... que te'l poses com si fos la locilla. Però jo, per exemple, que el faig servir per les amanides...
Sí.
Doncs trobes això, que si està un pèl verd, no el trobes bo, no?
No, exactament, per això ha d'estar un pèlet maduret. Home, l'ideal és agafar-ho de l'arbre i menjar-se'l, si sempre es passa, no?
Sí,
però que, clar, hi ha molts productes que no podem fer-ho, ojalà poguéssim, perquè llavors està en el seu punt de maduresa, està en el seu punt de dolçor, de sucres, i està perfecte, que és com hauria de ser. Però, clar, estem en un món de que les coses no van com volíem, i aquest és el problema.
Bueno, com que les coses han d'anar com volem, ara parlem de les hortalisses, perquè, si no, ens estem passant de temps i ja saps que sempre tenim el temps molt limitat.
Pues, doncs amb hortalisses no tenim problema, tenim absolutament de tot. Des de faves i pèsols que venen a la zona d'aquí del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Maresme, cols d'aquí baix d'aquí del Prat, no? del Baix Llobregat, o coliflors, cebes, calçots moltíssims, hi ha moltíssims, tomàquets que ve des de Múrcia i Almeria, doncs d'aquí del Baix i del Maresme, vull dir, és que teníem absolutament de tot.
Doncs amb tot això, gràcies, Joan, i ens posem en contacte de nou d'aquí 7 dies per a conèixer de primera mà el moviment que s'hagi produït aquí al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna.
Bé, doncs gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. Productes de proximitat.
En aquesta secció parlarem avui amb Pere Ferrer, gerent de la cooperativa Coselva de la Selva del Camp. Bon dia i bon any, senyor Ferrer, i benvingut al Camp a Taula.
Bon dia i també igualment bon any per a vosaltres i tots els vostres radioients.
L'oli Antara és un dels seus productes estrella. Quines, a més, amb premis que ha tingut a nivell estatal del Ministeri, quines característiques té i quina comercialització es preveu per aquest 2016?
Bé, l'oli Antara és un oli extra verge de denominació d'origen siurana, de la varietat arbequina, i és un oli que està extret en fred i té un fruitat molt especial. Aquí diem que generalment, doncs, sempre que han fet una nota de cata, doncs es poden sentir els gustos de l'ametlla, de l'herba, el gust o l'olor de l'herba fresca tallada, una mica de gust de tomaca, de carxofa... I és un oli, doncs, que té un fruitat molt especial.
Quin és el seu mercat i, per exemple, els nostres oients on el poden trobar?
Bé, nosaltres som pioners des de fa més de 25 anys, dient allò que te'l portàvem a casa. I avui, a través de la nostra web, o a través del telèfon de la cooperativa de conserva.com, doncs és molt fàcil entrar i comprar dins de la nostra agrobotiga virtual o trucant al nostre telèfon al 977-84-41-25. Però també es pot trobar, doncs, en moltes botigues de delicatessen. És un oli que no es ven als supermercats, però sí que, doncs, si busqueu alguna botiga d'alicatessen, principalment, doncs, aquí a Barcelona, doncs el trobareu.
La collita d'enguany d'oliva com ha anat? I la producció serà millor o pitjor que la de campanyes anteriors?
Bé, la collita d'enguany no ha estat una collita rècord, fruit de les sequeres. Hem tingut unes sequeres molt importants, tot i que els olivers tenen un rec de suport. Hi ha una gran part d'olivers que estan en una zona de secai de muntanya, per això dona aquestes característiques especials al nostre oli. I llavors, doncs, la sequera ha fet que no hi tinguéssim una gran collita d'olives. Pràcticament, doncs, han fet menys olives que la campanya passada, i el que és més important, que el tant per cent d'oli que porten les olives, doncs, és molt més baix. Penseu que, doncs, amb 100 quilos d'olives te podrien arribar a sortir, doncs, al voltant de 20 litres d'oli. I enguany, pràcticament, amb 100 quilos d'olives només han pogut treure, doncs, 15-16 litres d'oli.
D'un-hi-do.
Sí, sí, sí.
Quins altres productes tenen aquí a Coselva?
Bé, la cooperativa de la Selva, que és una cooperativa de la Selva del Camp, del Camp de Tarragona, el seu volum de facturació, doncs, està al voltant dels 40 milions d'euros, i l'oli no representa ni un 7% del seu volum de facturació. El producte més estrella i més important és l'avellana, amb denominació d'origen de Reus. Les avellanes, doncs, nosaltres estem centrats en l'avellana principalment per la indústria del sector del xocolata, i doncs l'avellana, diguéssim, és el producte més estrella i més important que tenim. Tot i que l'oli, doncs, va ser la primera activitat industrial. Pràcticament a l'any 20 la cooperativa de la Selva ja elaborava oli. Vull dir, la cooperativa de la Selva es va fundar el 1900, però a l'any 20, doncs, la seva primera activitat industrial va ser l'elaboració de l'oli d'oliva, que ara, en aquests moments, l'hem convertit en un espai museïtzat, i si algú, doncs, va a la Selva del Camp, doncs podrà fruir de la visita del molí de l'oli, doncs, antic, de principis del segle passat.
Creu que els productes cooperatius estan ben valorats pels consumidors, i si cal fer més campanyes de promoció perquè es coneguin més?
Bé, jo penso que les cooperatives, d'entrada, tens la garantia que és un producte directament del productor. El que passa que les cooperatives, jo penso que no ho han fet prou bé. Malauradament, quan vas al mercat, la producció agrícola està aglutinada al 80-90% amb producte i amb cooperatives en la seva primera fase. De cara a la comercialització, doncs, pràcticament al món cooperatiu no arribem ni al 10% de productes que podem trobar al mercat. Jo penso que les cooperatives hem d'espavilar una mica més de fer arribar els productes al consumidor final. Tot i que moltes vegades també aquest consumidor és poc xovinista. Jo sempre dic que aquí no valorem prou les coses que tenim nosaltres. Nosaltres aquí a Catalunya tenim des de les pomes o des de la fruita o des dels vins o des de l'oli, per descomptat, i els fruitxecs, tenim uns productes que avui estan reconeguts internacionalment. I moltes vegades penso que el nostre consumidor no ho valora suficientment prou.
Doncs moltes gràcies, senyor Ferrer. Agraïm que ens hagi pogut parlar de la cooperativa Coselva i també fer una petita pinzellada dels productes cooperatius i que cal que el consumidor cregui més en ells, perquè al darrere hi ha una feina molt important.
Per descomptat, penseu que comprar productes de la nostra terra i productes cooperatius ajudem a la sostenibilitat del territori. Ara fa molta gràcia que s'està parlant sempre dels productes quilòmetre zero. Comprar amb una cooperativa doncs vol dir també comprar un producte de proximitat. I si ajudem que els pagesos estiguin conreant les terres, doncs quan sortim de la fora de les ciutats veurem els camps ben conreats i serà molt més bonic la nostra vida.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
L'agenda. El 15 de gener es realitza a les Borges Blanques una jornada tècnica de l'olivera en el marc de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra, Fira de les Garrigues. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària de Mas Jover organitza de l'11 al 20 de gener diversos cursos de formació a distància. Aquests són els de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, el de manipulador i aplicador de productes biocides, d'ús ramader, el de certificació i seguretat alimentària, la indústria alimentària ecològica, el de benestar animal en explotacions porcines i el de benestar animal per personal encarregat d'escorxador, com també el d'iniciació al full de càlcul. Aquesta escola també fa el curs de complements per la gestió de l'empresa agrària, el bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals de l'explotació agrària, el de tasques per la gestió de l'empresa i el d'habilitats en la gestió de l'empresa agrària. Un altre curs que està previst que comenci la propera setmana és el de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris que es durà a terme a l'Escola Agrària de l'Empordà, de l'11 de gener al 29 de febrer. Aquest centre realitza del 12 de gener al 3 de març a la localitat de Vilobí d'Onyà el curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar acull de l'11 de gener al 8 de març un mòdul d'higiene, cures i manteniment físic del bestiar aquí i del 13 de gener al 16 de març un mòdul de primers auxilis. I del 12 al 28 de gener s'efectua a l'Escola Agrària del Ferràs un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Les fires.
Del 15 al 17 de gener se celebra a les Borges Blanques la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra, Fira de les Garrigues. El 16 i 17 es du a terme a Anglès la Fira de Sant Antoni i el 17 de gener Santa Pau acull la Fira de Sant Antoni, Fira del Fesol, que inclou la tradicional fesolada a la plaça Major de la vila.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.